identificado.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
Quan esclata una guerra, com la d'Ucraïna o com les de desenes i desenes de conflictes que hi ha a dia d'avui al món, tots els mitjans n'anem plens. Notícies, tertúlies, enviats, especials, talls de so... La pregunta ja no és què passa quan esclata una guerra, sinó què passa quan s'acaba el focus mediàtic. I precisament aquest cap de setmana hem vist imatges a la xarxa, als mitjans de comunicació, com esclaten les mines que Ucraïna havia deixat al Mar Negre per evitar l'avançament rus. Explosions que es produïen mentre famílies passejaven per la platja o inclús hi havia algun banyista a la vora. Precisament avui també Amnistia Internacional ha publicat un enèsim informe sobre l'incompliment dels drets humans durant la guerra per usar, d'entre d'altres, bombes de dispersió per part de Rússia. I, de fet, avui en parlarem de tot plegat amb el portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya, Dani Vilaró. Parlarem sobre l'informe que n'ha fet l'entitat, però aprofitarem també per preguntar-li el que ens plantejàvem a l'inici. El que passa quan esclata una guerra, ja ho sabem, però què passa quan acaba una guerra? On queda tot aquell armament? Passa el minut i mig de les dues del migdia i així són les veus protagonistes d'aquest dilluns 13 de juny i a aquesta hora.
Tenir aquesta situació present, de mirar, d'evitar aquestes hores de major insolació, de major temperatura, sobretot entre les 12, les 5, les 6 de la tarda.
A part de tornar-te tots els diners, t'hauran d'indemnitzar amb les compensacions que tots coneixem, de 250, 400 o 600, depenent de les distàncies.
Jo vendria com media hora o algo así, pero como el tema del control es imprevisible, o sea, puede ser que a las 6 tenga una hora de cola o a las 8 pases en 5 minutos, vengo con tiempo, por si acaso.
Unos 15-20 minutos. Lo que pasa es que hay muchas puertas y va rápido, pero se forman unas colas importantes.
Per l'altra part, les causes se están investigant, no podem entrar en hipòtesis que no es pertoquen.
Lo cierto es que el precio del petróleo sigue subiendo en los mercados internacionales, precisamente, y las medidas.
La confianza en nosotras mismas, el creerlo, el demostrarnos cada día que podemos competir a cualquiera.
A Radio Estel, Estel Migdia.
Dos minuts i mig que passen de les dues i com cada dia comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores, i és que sembla que ve calor i déu-n'hi-do quina calor. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. La calor, la protagonista avui, però farà més calor de cara als propers dies. Ja avui hem arribat a fregar els 40 graus a punts a les comarques del Pla de Lleida, moltes poblacions de la costa per damunt dels 30-31 graus, i aquesta serà la tònica de tota la setmana, perquè demà encara farà més calor, més que en farà de cara dimecres. Dijous i divendres es mantindran les temperatures per començar a fluixar una mica de cara al cap de setmana. Per altra banda, també estan creixent núvols ara mateix a les comarques del Pirineu, del Prepirineu, on aquesta tarda pot haver-hi algun ruixat, fenòmens puntuals i però que poden afectar qualsevol punt del Pirineu, i això també passarà de cara als propers dies. En definitiva, una de calor no d'estiu, ni molt menys, perquè encara estem a la primavera, que ens durarà doncs ben bé fins al proper divendres, i al cap de setmana, tot i baixar les temperatures, continuarà fent calor.
Doncs gràcies, Jordi. Preparem-nos doncs per la calor que ve aquesta setmana, i a aquesta hora també us expliquem les principals notícies del dia. Ho fem amb tot l'equip habitual: Jordi Carretero, el control tècnic, Pau Massip i Ferran Capdevila, la producció, i a la redacció, Anna Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Casellas i Olma Giró. I avui us comencem parlant precisament d'això, de Protecció Civil, que ha activat l'alerta per onada de calor. Les comarques més afectades seran, doncs, el Segrià, el Pla d'Urgell i la Noguera. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. L'alerta s'ha ampliat també a tota la demarcació de Lleida i al Solsonès. De fet, aquest cap de setmana ja hi ha hagut temperatures de 40 graus al Segrià i la Noguera, i fins a 39 graus a Lleida i Valdemar. Davant d'aquesta forta onada de calor, la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha explicat en una entrevista a Ràdio Estel diverses recomanacions que cal seguir en els propers dies.
Per això doncs fem aquesta recomanació de tenir aquesta situació present, de mirar, d'evitar aquestes hores de major insolació, de major temperatura, sobretot entre les 12, les 5, les 6 de la tarda, que és quan apreta més. Doncs amb aquestes hores mirar de no estar a sota del sol, de no estar a l'exterior si podem, d'estar en espais frescos, també evitar els esforços físics, i després també doncs d'anar amb cura amb aquelles persones del nostre entorn, no? Aquelles persones que siguin vulnerables.
Pel que fa a la campanya d'incendis forestals d'aquest estiu, que es preveu que sigui de gran complexitat, des de Protecció Civil demanen molta precaució i recalquen que la mà humana està al darrere de molts focs.
Preocupació, doncs, pel que fa a la calor i pel que fa als aeroports. De moment, els treballadors de Ryanair convoquen 6 dies de vaga per aquest estiu. L'aturada començarà el dia de Sant Joan, divendres de la setmana que ve, i s'allargarà fins al dissabte 2 de juliol.
Els treballadors denuncien que a dia d'avui encara no han aconseguit signar el seu primer conveni col·lectiu amb l'aerolínia, per la qual cosa asseguren que Ryanair ha forçat aquesta vaga. Asseguren que porten més de 8 mesos negociant, però que l'aerolínia s'ha aixecat de la taula després d'arribar a un acord amb Comissions Obreres. Actualment a Ryanair i treballen uns 1.200 tripulants de cabina.
I fa setmanes que s'estan produint situacions d'overbooking en diferents companyies aèries i res fa pensar que la xifra es redueixi a l'estiu.
L'advocat expert en dret aeronàutic Dan Miró assegura que la llei permet a les low cost cancel·lar qualsevol vol 14 dies abans d'agafar-lo sense assumir-ne la responsabilitat. Ho ha confirmat durant una entrevista a Ràdio Estel.
La llei els hi permet que en 14 dies poden cancel·lar aquell vol i l'única obligació que tenen és tornar-li a vostè fins a l'últim euro o acceptar el canvi que li planteix. Sempre que t'ho facin en més de 14 dies. Si t'ho fan en menys de 14 dies, ja no. Llavors, a part de tornar-te tots els diners, t'hauran d'indemnitzar amb les compensacions que tots coneixem, de 250, 400 o 600, depenent de les distàncies.
L'advocat expert en dret aeronàutic també ha explicat que un tiquet de cafeteria que demostri l'hora que s'ha arribat a l'aeroport, així com un tiquet de pàrquing o el check-in presencial, poden fer-se servir per acreditar que s'ha arribat a temps a la terminal, però en aquest cas s'haurà de reclamar a l'aeroport.
L'advocat també ha explicat que els avions van a una capacitat molt superior a la de fa 2 o 3 anys. Diu que si abans es volava amb una capacitat del 80% de passatgers, ara és del 100%. Miró ha sentenciat que si es vol reclamar una possible pèrdua d'un vol, un tiquet de cafeteria, així com un tiquet de pàrquing, poden acreditar que s'ha arribat a temps a la terminal. Tot i així, ha matisat que en aquest cas s'haurà de reclamar a l'aeroport. En el cas de la pèrdua d'un avió, degut a un enllaç, el responsable de portar un passatger d'un avió a l'altre és la companyia aèria.
I és que precisament aquestes últimes setmanes haureu vist més cues de l'habitual als controls policials dels aeroports, fins i tot, en els casos més extrems, passatgers que han perdut el vol. Doncs bé, a aquesta hora a l'aeroport del Prat la situació és pràcticament normal, tot i que durant el matí hi ha hagut algun pic puntual d'aglomeracions i cues. Els sindicats alerten de caos aquest estiu als aeroports si no s'incrementa, però, la plantilla almenys un 20%. Anem cap a l'aeroport del Prat, on hi tenim la nostra companya Sílvia Muñoz. Bona tarda. Quina és la situació a hores d'ara?
Bona tarda. Doncs d'absoluta normalitat aquí a la Terminal 1. Pràcticament el temps d'espera supera els 3 minuts, tot i que cap a les 10 del matí era de 20, però ha sigut res, un moment puntual. Sí que hi ha hagut cues per factura durant tot el matí, una situació que pels més habituals els fa canviar els seus hàbits, anticipar-se i venir amb més temps de marge per no perdre el vol. Ens ho han explicat en David i la Susana.
Yo vendría como media hora o algo así, pero como el tema del control es imprevisible, o sea, puede ser que a las 6 tenga una hora de cola o a las 8 pases en 5 minutos, vengo con tiempo, por si acaso.
Unos 15-20 minutos. Lo que pasa es que hay muchas puertas y va rápido, pero se forman unas colas importantes.
L'augment de passatgers i la falta d'efectius policials al control està provocant més esperes de les habituals. A més, enguany hi ha més passatgers respecte al 2021. L'aeroport del Prat, per exemple, ha augmentat més d'un 350%. Per això els sindicats alerten de caos als aeroports tant de Catalunya com d'Espanya aquest estiu, com ja està passant en alguns països europeus. José Ramírez, responsable d'UGT Catalunya del sector aeri, ho explica a Ràdio Estel.
Hi ha un problema real i aquest caos es pot traduir també als aeroports de Catalunya, d'Espanya? Sí, evidentment sí que es pot traduir per no poder tenir una gestió correcta de les operacions de vol i de les plantilles.
Una situació que, segons Ramírez, s'arrossega des d'abans de la pandèmia per l'elevat nombre de plantilla eventual de l'aeroport. Un 50% dels treballadors també estan en aquesta situació i Ramírez alerta que no tenen personal suficient per atendre els passatgers.
Des de l'aeroport del Prat, aquesta és la situació de moment que s'hi viu. Gràcies, Sílvia. Fins ara.
Fins ara.
Gairebé 10 minuts que passen de les 2 del migdia i matí complicat també pel que fa al trànsit a les carreteres catalanes. A l'AP7, a Sant Celoni, sentit Girona, es manté un carril tallat per les rodes cremades d'un camió, Anna.
Trànsit informa que a hores d'ara ja no hi ha quilòmetres de retenció, sinó que es circula amb lentitud per la retirada del camió incendiat i demanen precaució al volant. A tot això, a la sortida de Torredembarra, a la P7, hi ha afectacions al trànsit per obres de pavimentació a la zona dels antics peatges. Les obres afectaran el trànsit fins demà, en concret entre les 7 del matí i les 10 de la nit d'avui i de demà. L'accés per als vehicles que vulguin accedir o incorporar-se a la P7 a Torredembarra hauran d'agafar la sortida 32 en direcció sud, que estarà tancat. Això afectarà el trànsit que circula per la N340, la T214 i els provinents de Torredembarra i Altafulla i que vulguin accedir a l'autopista direcció València. Per altra banda, a hores d'ara, un accident a la C31 a Sitges provoca retencions en tots dos sentits de la carretera.
I encara més incidències perquè la circulació ferroviària entre Tarragona i Cambrils-Reus s'ha restablert per una via, això sí, a l'inici del servei aquest dilluns després de l'accident d'aquest diumenge a Vilaseca, segons ha informat la mateixa Renfe. Així doncs, es recupera el servei a les línies R15, la de Barcelona-Reus i la R16, la de Barcelona-Tortosa, però les afectacions poden superar els 30 minuts.
Rodalies també alerta que l'altra via romandrà inoperativa mentre els tècnics treballen per retirar el regional que va xocar contra una locomotora de mercaderies. El portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ha apuntat que en una entrevista a Radio Estel que per ara no es coneixen les causes i que s'estan investigant.
Per la nostra part, les causes s'estan investigant, no podem entrar en hipòtesis que no es pertoquen. La nostra preocupació va ser ahir des del primer moment a treballar pels viatgers que hi havia al tren, els 75 viatgers que hi havia al tren. Ens vam coordinar amb Protecció Civil i Servei d'Emergències per atendre aquests viatgers que van resultar ferits. Finalment va ser 29, dels quals 5 de caràcter greu, que van ser traslladats a centres hospitalaris, a hospitals de la zona.
Els fets han tingut lloc aquest diumenge, quan faltaven 10 minuts per les 10 de la nit. Segons ha informat Renfe, la locomotora de mercaderia s'ha quedat sense frens per una avaria mecànica, s'ha saltat un semàfor en vermell i ha xocat contra un tren regional que estava a prop de l'estació de Vilaseca. El xoc s'ha produït a molt poca velocitat, fet que ha ajudat a reduir la gravetat de l'accident. Renfe ha assegurat que al tren hi viatjaven unes 75 persones, de les quals 6 són ferits greus i 17 presenten ferides lleus. En l'accident hi han treballat una dotzena de dotacions dels bombers i 6 unitats dels serveis d'emergències mèdiques, que han atès una trentena de passatgers amb contusions i afectacions de diversa consideració.
I en plana política, segons l'última enquesta que ha publicat el CIS, el Centre d'Estudis Sociològics, el Partit Popular guanyaria les eleccions a Andalusia amb 11 punts més que el PSOE, i Vox es situaria en tercera posició.
Així doncs, el Partit Popular de Juanma Moreno Bonilla guanyaria amb 10 punts de diferència sobre el PSOE, el seu immediat perseguidor, i repetiria així doncs la presidència. La victòria del Partit Popular seria contundent i sumaria entre el 35% i el 38% dels vots, prop del doble del 20% que va obtenir a les eleccions del 2018. Per contra, el PSOE per força i tindria entre el 23 i el 26% dels vots, mentre que Vox superaria a Ciutadans i obtindria entre el 13 i el 15% dels sufragis. El partit taronja es quedaria pràcticament sense representació a la Junta.
Mentrestant, el govern espanyol ha iniciat les tasques d'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat per al 2023. Aquest matí, la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha signat precisament l'ordre que dicta les normes d'elaboració.
Segons el govern espanyol, l'objectiu dels pressupostos és consolidar el creixement econòmic i la creació d'ocupació que es va iniciar el 2021 i que porta cua encara aquest any. A més, els comptes inclouran per primera vegada un informe d'alineament amb la transició ecològica i es tindrà en compte l'encariment dels preus de l'energia i la situació d'incertesa global que ha sorgit arran de la guerra a Ucraïna.
I la ministra d'Economia del govern espanyol, Nadia Calviño, adverteix que el cost de la gasolina continuarà pujant. Ho farà perquè el preu està marcat per la volatilitat del mercat internacional i sobretot pel futur de la guerra d'Ucraïna. Ho ha dit en una atenció als mitjans des de Barcelona, on avui té programades diverses reunions.
A les portes de les vacances d'estiu i amb el preu del petroli per sobre dels 2 euros al litre, Calviño insinua que hem de fer-nos a la idea que el preu pot continuar enfilant-se.
Lo cierto es que el precio del petróleo sigue subiendo en los mercados internacionales, precisamente, y las medidas, las decisiones recientes que se han tomado, por ejemplo, relativas al corte del suministro de petróleo de Rusia, también tienen un impacto inmediato en términos de los precios de la energía en los mercados internacionales.
Per fer-hi front, Calviño ha recordat que la voluntat del govern espanyol és allargar 3 mesos més la bonificació de 20 cèntims de litre per combustible. Una ajuda que diu que ja estan controlant les gasolineres que apliquin correctament i no se n'aprofitin.
I el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, també responsable de les relacions amb les confessions religioses, s'ha reunit aquest matí en audiència privada amb el Papa Francesc.
Segons el Ministeri, la trobada d'avui s'emmarca en els contactes habituals del govern espanyol amb la cúpula de l'Església, tant a Espanya com a nivell de la Santa Seu. Tot i que encara no ha transcendit el contingut de la reunió entre Bolaños i Francesc, la Moncloa assegura que el ministre ha tingut entre els temes el fet que amb l'Església Catòlica l'executiu espanyol manté un diàleg constant amb Espanya, que ha permès assolir acords. Recordem que el ministre de la Presidència ja havia mantingut diverses trobades amb el cardenal arquebisbe de Barcelona i president de la Conferència Episcopal Espanyola, Joan Josep Omella. Unes reunions que no han estat mai fàcils, segons reconeixia el director de comunicació de l'Episcopat, José Chovera, divendres passat en una entrevista a Radio Estel.
Realmente los encuentros con Bolaños han sido frecuentes con la conferencia episcopal, ¿no? No siempre han transcurrido por unos cauces muy, muy cómodos, ¿no? A veces ha suscitado una cierta incomodidad por el tratamiento mediático, por filtraciones o por, bueno, una cierta incomodidad.
Precisament el ministre Bolaños, en roda de premsa des de l'ambaixada espanyola a la Santa Seu, ha assegurat, acaba de fer-ho, de fet fa tot just uns minuts, que ha tornat a convidar el Sant Pare a visitar Espanya quan ho consideri oportú i quan l'agenda li ho permeti. El ministre de la Presidència ha explicat que ha transmès al Papa alguns temes pels quals el govern espanyol està treballant i que el Sant Pare ha expressat la seva preocupació pels refugiats i els desplaçats per la guerra. Igualment, Bolaños ha traslladat al Papa la voluntat que té el govern espanyol de mantenir el diàleg amb l'Església Catòlica per termes d'interès comú, amb una interlocució amb el cardenal Joan Josep Omella, president de la Conferència Episcopal Espanyola. I un altre nom propi avui en plana política, el de Jaume Collboni, que defensa que si algun altre candidat vol optar a encapçalar la llista del PSC per Barcelona, s'hauran de presentar a les primàries.
L'actual líder socialista a la capital catalana ha sortit al pas amb aquestes declaracions després que el periòdico publiqués avui que el PSOE pretén que Miquel Iceta, actual ministre de Cultura, sigui l'alcaldable socialista a Barcelona. Jaume Collboni ho ha dit a RAC1.
Jo vinc de doblar els resultats electorals de les últimes eleccions i surto a guanyar les properes eleccions el 23. Crec amb certes garanties, amb certes possibilitats, però, evidentment, estem en un partit democràtic on les coses les decideixen els afiliats. Però si algú lliurement decidís presentar la seva candidatura, doncs seria un mecanisme perfectament democràtic i escrit als nostres estatuts, que es diuen primàries.
En aquesta mateixa línia s'hi ha referit la portaveu del PSC al Parlament, Alicia Romero, que ha dit que Collboni és per ara l'únic candidat possible a l'alcaldia de Barcelona, avalat per la feina feta durant aquestes darreres legislatures com a soci de govern amb Ada Colau.
Jaume Collboni és el nostre candidat a l'Ajuntament de Barcelona, està abocat a fer de primer tinent d'alcalde i governar amb un pressupost el més alt de tota la història, amb més de 3.000 milions d'euros, i quan comenci tota l'etapa, diguéssim, de la candidatura i d'iniciar la campanya electoral, doncs mantindrem la nostra aposta, que és ell, que és Jaume Collboni.
I Junts per Catalunya torna a proposar a la militància que David Torrent sigui secretari d'organització del partit i Esther Vallès formi part de l'executiva. Els dos candidats no van obtenir, recordem, els vots necessaris perquè accedissin al càrrec en el Congrés d'Argelers. La direcció del partit, però, no es dona per vençuda i farà tornar a votar a la militància perquè ratifiquin els seus noms. Des de la seu del partit de Junts per Catalunya, Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. La votació tindrà lloc des de dimecres a les 9 del matí fins dijous a les 2. Els afiliats hauran de ratificar marcant sí o no si estan d'acord amb que aquests noms formin part del nucli dur del partit. A diferència del Congrés d'Argelers, en què es van quedar les portes d'obtenir els 927 vots necessaris, en aquest cas, els noms quedaran ratificats en bloc si senzillament obtenen més vots a favor que en contra. El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, assegura que en cap cas volen desacreditar la militància tornant a proposar dos noms que no van tenir prou suport a Argelers.
Mai diré, quan la militància vota, jo no diré mai, ni se'm passarà mai pel cap dir que la militància s'ha equivocat. Jo no diré mai això a la militància, per descomptat. El que passa que ara em toca a mi unes competències que el dia 4 no em pertocava i jo en aquesta proposta vull ser coherent amb aquest propòsit.
Turull defensa el nom de Torrents perquè creu que podran treballar bé plegats i també diu respon a la necessitat de respectar l'acord assolit amb Laura Borràs. La militància ja ha rebut la carta explicant-los tot el sistema de votació i els terminis corresponents.
Gràcies, Judit. Fins ara.
Fins ara, Joan.
20 minuts que passen de les dues del migdia. Per la seva part, la secretària adjunta d'Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha assegurat avui en roda de premsa que ara per ara el seu partit no es planteja negociar els pressupostos generals de l'Estat.
Si no hi ha confiança, no hi pot haver nous acords, ha revelat la diputada republicana uns pressupostos que el govern espanyol ha començat a preparar tot just avui. A més, ha assegurat que qui planta la ciutadania és el govern de l'Estat quan no compleix amb les inversions pressupostades.
I també us expliquem avui que, segons les dades del registre mercantil, aquest mes de maig s'han constituït més de 2.000 empreses a Catalunya.
La dada representa que aquest any s'han registrat 86 societats més que el 2021. Al conjunt de l'Estat, el nombre de noves empreses torna a baixar, concretament, prop d'un 4% per segon mes consecutiu.
I el ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, calcula que el primer semestre del 2022 es tancarà amb 550.000 feines més a l'Estat.
Segons el titular, es tracta d'una xifra altíssima que el socialista atribueix a la reforma laboral i a les positives perspectives de futur, tot i l'escalada de preus. A més, el ministre ha anunciat que pròximament es donarà llum verda als incentius per les més d'1.200.000 persones a l'Estat, a qui els costa entrar al mercat laboral i a qui cal ajudar a comptabilitzar la feina amb l'ingrés mínim vital.
Pel que fa als jutjats catalans, han rebut un 7% més de denúncies per violència masclista aquest primer trimestre que en el mateix període de temps de l'any passat.
Aquest 2022 se n'han rebut gairebé 5.330 més que el 2021. El 40% de les denúncies provenien de víctimes estrangeres, on 7 eren menors d'edat. Aquest primer trimestre s'han registrat prop de 13 víctimes per cada 10.000 dones a Catalunya, quan a l'Estat espanyol la taxa mitjana és de gairebé 17.
I l'exsecretària general del Partit Popular i exministra de Defensa, Maria Dolores de Cospedal, i l'excomissari José Manuel Villarejo patien per si sabia que l'exparella de Jordi Pujol i Ferrusola, Victoria Álvarez, cobrava de l'Estat.
Segons avança el diari digital El Món, una altra gravació del 2017 deixa entreveure que Villarejo lamentava que hagin allunyat l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola de l'entorn de l'excomissari. Villarejo explicava que ara estaven guiant des de la policia espanyola i avisava a Cospedal que si es destapava que estava cobrant de l'Estat, tindrien un problema.
Amnistia Internacional ha presentat un nou informe titulat Qualsevol pot morir en qualsevol moment, atacs indiscriminats de les forces russes a Kharkiv, Ucraïna, on es posa en evidència com les forces russes han causat la mort i la destrucció generalitzades amb el bombardeig incessant de barris residencials de la ciutat des de l'inici de la guerra.
Durant una exhaustiva investigació, Amnistia Internacional va trobar proves que les forces russes han utilitzat de forma reiterada municions de fragmentació, així com mines dispersables, amb dues prohibides per tractats internacionals. De fet, el director del Departament Mèdic de l'Administració Militar Regional de Kharkiv va explicar a Amnistia Internacional que des que va començar el conflicte a la regió de Kharkiv havien mort 606 civils i més de 1.248 més havien resultat ferits. La majoria dels atacs investigats per l'entitat van causar múltiples víctimes en àrees extenses.
Per parlar-ne de tot plegat, saludem a aquesta hora el portaveu d'Amnistia Internacional Catalunya, Dani Vilaró. Molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda, què tal?
Senyor Vilaró, l'informe es fa evident, i de seguida en parlem, de la manca de compliment per part de Rússia de les resolucions sobre drets humans a la guerra d'Ucraïna, però en una guerra, deixi'm preguntar-li fins a quin punt és normal saltar-se aquest tipus de resolucions. Normal entre moltíssimes cometes, posi les cometes que vostè vulgui.
Sí, en una guerra existeix una legislació internacional, que és el que anomenem dret internacional humanitari, col·localment conegut justament com a lleis de la guerra, en què totes les parts en conflicte estan obligats a complir, no? I una d'aquestes lleis diu que la població civil no pot ser objecte d'atacs indiscriminats. I això és justament el que estem veient des que ha començat la guerra, però el que hem documentat en aquest informe tan detallat de la ciutat de Kharkiv. És a dir, s'ha atacat llocs on hi havia població civil que estava esperant ajut humanitari, que estava, també s'ha atacat un parc infantil on hi havia nanos amb les seves famílies, doncs, passant la tarda, i això és el que no pot passar, no? I això és el que Rússia, doncs, evidentment, doncs, no està complint.
Davant d'aquest incompliment per part de Rússia, què hi pot fer o quins mecanismes de pressió tenen organitzacions tan potents com la ONU, com la Unió Europea? I si pot fer alguna cosa, ho està fent?
El que nosaltres fem amb aquests informes, sobretot, és oferir... O sigui, l'objectiu fonamental d'aquests informes és oferir una relació detallada dels fets, no? Combatre també la informació errònia i la desinformació que a vegades es fa, doncs, entre una part i l'altra, no? Ucraïna acusa Rússia d'unes coses, Rússia Ucraïna d'unes altres, i llavors és difícil saber els fets, no? Llavors, aquestes activitats de documentació a nosaltres ens són molt útils per compilar un registre de dades fiables que després es puguin utilitzar perquè els autors de violacions de drets humans, com les que estem parlant, violacions del dret internacional humanitari, puguin retre comptes i puguin ser portats davant de la justícia. Això és difícil, però hi ha els mecanismes, no? Hi ha un acord penal internacional, hi ha una sèrie... Ucraïna, des del 2014, és un territori on l'acord penal internacional hi té jurisdicció i, per tant, pot actuar d'ofici, i llavors tots aquests informes que fem nosaltres i altres organismes, el que fan és sumar documentació a possibles vistes, a possibles judicis que es puguin obrir en un futur per poder portar responsables de la cadena de comandament fins on arribi davant de la justícia que puguin pagar per aquests crims. No? Això són violacions de drets humans, hi ha unes víctimes i les víctimes sempre tenen dret a veritat, justícia i reparació. Això és el que diu el dret internacional i això és el que documents com el nostre i altres entitats, doncs és el que intentem buscar, no? Que hi hagi documentació per després poder actuar la justícia i fer justícia a les víctimes.
Dit d'una altra manera, des d'Amnistia Internacional teniu la sensació que aquestes restriccions o aquestes mesures que s'estan prenent per estrènyer l'economia russa serveixen d'alguna cosa en el terreny, diguem-ne?
És complicat. Quan es prenen mesures econòmiques també s'ha de veure quin impacte tenen sobre la població civil, no? A vegades aquestes mesures es poden prendre amb molt bona intenció, però després també provoquen un impacte en drets humans, en drets econòmics, socials, culturals, a la població del país, a un país agressor que rep aquestes sancions, no? Llavors s'ha de veure bé. Nosaltres el que pensem sobretot és intentar estirar o intentar treballar aquests mecanismes que ja existeixen, de què s'ha dotat la comunitat internacional, com dèiem, Tribunal Penal Internacional, etc., per poder anar obrint escletxes de justícia. Això és difícil, com dèiem, però ho hem vist en altres països. Hem vist com, per exemple, després de la guerra dels Balcans a Iugoslàvia, doncs es va poder fer justícia, hi ha hagut condemnes, hi ha hagut justícia per a algunes persones. Doncs aquest és una mica el camí que s'ha de recórrer més enllà de sancions que potser tenen un impacte fins i tot negatiu en la població civil.
3 minuts i arribem a 2:45 de la tarda. Avui estem parlant en aquest programa Ràdio Estel amb Dani Vilaró, qui és el portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya, sobre aquest nou informe de l'organització d'Amnistia Internacional, aquest informe que ens aporta nova informació sobre aquests atacs indiscriminats de les forces russes a la ciutat de Kharkiv, a Ucraïna. Precisament quan feu referència a l'informe a municions de fragmentació, entenc que es fa referència a l'ús indiscriminat del que coneixem popularment en castellà com a bombes de racimo, eh? Perquè en siguem tots conscients, com funciona aquest tipus de material i quin és el tipus de dany que causa?
Sí, com diu el nom en català, o les bombes de racimo en castellà, o les cluster bombs en anglès, són uns projectils que es llencen des d'un avió, des de l'alçada, diguem, i que quan abans de tocar el terra es fragmenten en diferents projectils. És a dir, d'un fragment, d'un projectil, en podem tenir 10, 15, 20, que es dispersen i esclaten en diferents llocs en el moment que toquen a terra. Clar, això va fer mal, no? Són petits projectils que també porten metralla, que en el moment que també esclaten a terra, doncs comencen a disparar amb tota una sèrie de metralla que el que va fer... L'objectiu d'aquestes bombes, que estan prohibides internacionalment des de fa molts anys, des de l'any 2010, és fer mal, no? És matar el màxim de gent possible i ferir el màxim de gent possible. I és una arma absolutament letal, absolutament indiscriminada, que no apunta a un objectiu concret ni a un objectiu militar, sinó que va a fer mal, no? I per això es va prohibir internacionalment el 2010 en aquest tractat, i per això, doncs, bueno, hi ha països que encara ho tenen, que encara tenen un arsenal important d'aquest armament i que malauradament hem vist que s'està utilitzant en aquesta guerra.
Exposeu també en aquest informe que Amnistia Internacional, per donar dades tan complexes, heu parlat amb moltíssims testimonis i, per tant, hi heu estat sobre el terreny. I és ara mateix Amnistia Internacional sobre el terreny?
No, ara ja no hi som. Nosaltres vam estar-hi els mesos d'abril i maig, i va anar la nostra investigadora, Donatella Rovera, i ella va examinar fins a 41 atacs documentats. No? Va anar sobre terreny, va recollir alguns casquets i alguns restes de projectils que ens han permès identificar doncs, quina és aquesta bomba, no? La marca, el model, i a partir d'aquí doncs, ha elaborat l'informe. No? L'informe nosaltres ja l'hem fet, el vam preparar fa gairebé un mes i mig, però l'hem estat cuinant, l'hem estat treballant, hem recollit més testimonis, i amb això doncs, el que fem ara és la denúncia, no? La denúncia de tot el que hem pogut documentar sobre terreny.
Jo crec que amb això hi considerem tots, que evidentment aquesta és una guerra que ens ha tocat de prop, ens ha tocat molt de prop, no només per les conseqüències econòmiques, que també, sinó per la proximitat cultural, la proximitat geogràfica. Tot i així, creieu que ja se n'està deixant de parlar de la cruesa que significa una guerra com aquesta? Ho dic perquè estem parlant de bombardejos indiscriminats, tornem-hi, a la població, des de l'inici de la guerra, a principis de febrer.
Sí, sí, o sigui, tot això que estem documentant ara és des de l'inici que ho hem pogut documentar, no? I bé, el que sí que sol passar quan un conflicte armat s'allarga, no, malauradament, és que ens acostumem, no, a aquest tipus d'informacions, a aquest tipus de notícies, i que potser no, l'estat aquest de xoc o d'indignació que vam viure les primeres setmanes, no, quan es va produir la invasió d'Ucraïna, doncs ara ja no ho estem veient tant, no? Per això pensem que també és important que vagin sortint aquests documents, no, que nosaltres anem fent per oblidar, perquè no oblidem, no, que hi ha una guerra, que hi ha una guerra que està provocant moltes morts civils, que està provocant molt patiment, i que el que cal és seguir denunciant-ho perquè això s'acabi, no, i perquè s'aturi aquesta agressió russa a Ucraïna, bàsicament.
Li preguntava perquè aquests dies estem veient com a la platja d'Odessa, mentre hi havia banyistes o famílies passejant, i explotava alguna mina marítima al Mar Negre, sí. on el govern ucraïnès, per cert, ja va prohibir-ne el bany, però tot i així s'ha provocat més d'un accident a aquesta zona de bany ucraïnesa. Si això ho traslladem i ho generalitzem als conflictes armats que hi ha arreu del món, que són desenes i desenes, sí que ens porta a preguntar-nos i quan acaba la guerra, què passa amb tot aquest armament que s'ha usat?
Clar, és que això és molt important. És a dir, molts cops quan parlem d'un conflicte bèl·lic pensem només en els combats o en el moment en què hi ha l'esclat o el desenvolupament d'un conflicte bèl·lic, però no pensem mai en el que passa després, quan acaba, no, aquest conflicte. I justament la qüestió que has dit de les mines és molt important, perquè les mines queden allà i fins i tot poden provocar morts anys i anys després, no? 10, 15 anys després, encara a vegades esclaten mines, per exemple, abans hem parlat dels Balcans, doncs a Bòsnia, no? I encara hi ha gent mutilada per bombes que es van posar als anys 90, no? Fa gairebé 30 anys. I aquest és un dels efectes importants de l'armament, no? De saber que quan estem comerciant amb armament, que quan estem omplint un terreny, un país d'armes, doncs no només té un impacte en el moment del conflicte, sinó que té un impacte posterior en la vida civil i en la vida de les persones, en la seguretat de les persones. I per això es van prohibir, per exemple, les mines antipersona, que també van ser prohibides internacionalment en un tractat de l'any 1999, perquè justament és una arma que queda allà i que pot provocar molt dany, no? Llavors, sí, cal tenir en compte aquestes conseqüències, no? que s'allarguen anys i anys. Omplir un terreny, un país d'armes, mai no és bo i sempre té unes conseqüències a llarg termini i molt perilloses per la seguretat de les persones.
Dani Vilaró, portaveu d'Amnistia Internacional Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar-ne avui a Ràdio Estel i recordar-nos que a Ucraïna encara hi ha una guerra i que no ha acabat tot plegat i que estem lluny de que pugui acabar-ne. Gràcies, una abraçada, que vagi molt bé.
Gràcies, bona tarda.
Tres minuts i mig que passen de 2:45 de la tarda. Comentàvem avui la visita que ha fet el ministre de Presidència, Félix Bolaños, al papa Francesc. En aquesta audiència privada dèiem que l'escoltaríem quan ens fos possible. Doncs bé, pel que fa a aquesta trobada, Bolaños ha dit això.
Desde luego él ha celebrado que, por supuesto, que habrá puntos de divergencia, que no estemos de acuerdo, pero incluso ahí es donde más importante es dialogar, hablar, intercambiar opiniones, intercambiar criterios. El diálogo siempre es una seña de identidad de este gobierno en todo momento y con todas las organizaciones y también con la Conferencia Episcopal Española. Él se ha felicitado de que esa senda de diálogo, esa vía de diálogo sea continua y nos ha animado a que sigamos avanzando en los posibles acuerdos que tenemos en negociación en los grupos de trabajo. Además de ese cariño, esa cercanía, esa calidez que él emana, pues para mí ha sido una conversación inspiradora, porque verdaderamente he podido comprobar cómo nos inspiran los mismos valores, el valor del diálogo, el valor de la solidaridad, el valor de ayudar a los que tienen más dificultades, a los que están en peor situación en el mundo. Y esos valores del trabajo por las personas que tienen más dificultades y que son los más desfavorecidos, esos valores que el Papa Francisco, que su santidad, me trasladaba, son valores que inspiran la labor del Gobierno de España.
Això és el que deia el ministre de Presidència, Félix Bolaños, sobre la trobada amb el Papa Francesc, però és que, a més, Bolaños ha fet referència avui també a una qüestió política, i és aquesta signatura pendent de renovació de la cúpula judicial que tenen tant el PSOE des del govern com el Partit Popular, un pacte en el que encara no hi han arribat, però que podrien arribar-hi.
El anuncio que procede del Partido Popular es que cuanto antes digan que van a cumplir la ley y que van a cumplir la Constitución y de que, por tanto, vamos cuanto antes a renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. El Partido Popular lleva más de 3 años incumpliendo cada día, desde que se levanta hasta que se acuesta, la ley y la Constitución. Y, por tanto, ese es el anuncio que esperamos, que cumpla la ley, que cumpla la Constitución.
Doncs aquestes són les paraules de Félix Bolaños, del ministre de Presidència, des de l'ambaixada espanyola a la Santa Seu. 6 minuts que passen ara mateix de 2:45 de la tarda i continuem en plana internacional perquè hi ha hagut acord, aquí sí, entre senadors republicans i demòcrates per limitar l'accés a les armes als Estats Units, Anna.
Les dues últimes matances a Uvalde i Buffalo han accelerat les negociacions. Les mesures no són les que demanava el president Joe Biden, però es consideren un bon pas per establir una regulació més estricta. L'acord inclou dotar de recursos l'atenció a la salut mental, més seguretat a les escoles i confiscar armes a persones que es consideren perilloses.
Mentrestant, a casa nostra, la pandèmia ha fet reduir el malbaratament alimentari de les cases un 16%.
Si el 2018 llançàvem un 5% dels aliments que compràvem, durant el 2020 i el 2021 ha estat d'un 4,2%. Pietro Tonini, investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha explicat a Radio Estel que això és degut al fet d'haver tingut més temps per cuinar, però també per un augment del consum de menjar a domicili.
Algunes persones, sobretot los jóvenes, ha canviat un poc la manera de comer i ha cocinat mucho menos. Pidiendo muchos en Just Eat, Globo, por alguna parte ha disminuido el desperdicio alimentario porque la gente no cocinaba. Por otra parte, por la gente mayores de 50 años en general ha tenido más tiempo, entonces ha sabido mucho más gestionar el producto durante el periodo.
I us parlem també de l'Ajuntament de Barcelona, que endurirà les sancions contra les pintades i els grafitis a l'espai públic.
Quan es tracti d'una pintada en una ubicació no autoritzada, la Guàrdia Urbana interposarà una denúncia de caràcter administratiu amb una multa que anirà dels 300 als 500 euros, intervenint el material de forma cautelar i elaborant també un reportatge fotogràfic per determinar els efectes de reparar els danys. D'altra banda, quan suposi un desperfecte greu o bé es faci en un lloc catalogat, el consistori planteja la possibilitat d'instruir diligències penals que podrien comportar multes més elevades o penes de presó en cas que s'hagi fet malbé patrimoni històric o cultural.
I encara que hem començat parlant avui de la calor, ens quedem a Barcelona perquè la capital catalana ampliarà amb 4 quilòmetres més l'enllumenat nadalenc d'aquest any, una inversió que en total serà de més de 2 milions d'euros.
Els nous trams que s'il·luminaran són els carrers Balmes, Ronda de Sant Pere, Aragó i Gran Via, així com altres espais de pla de barris. La comissió del govern ha aprovat aquest contracte per 810.000 euros i l'Ajuntament ha obert un període per sol·licitar les subvencions de fins al 75% de les llums que van destinades a les associacions de comerciants territorials.
La Marató de TV3 ha aconseguit recaptar definitivament més de 12 milions d'euros per la salut mental.
Malgrat que el programa es va fer el passat desembre, fins al març es podien continuar fent donacions solidàries i aquesta nit s'ha sabut el recompte final en un programa especial dedicat als 30 anys de la Marató. La propera edició serà el 18 de desembre i ha estat dedicada a les malalties cardiovasculars.
En plana de successos, el jutge envia a presó el detingut pel segrest d'un home a l'hotel Acta Atrium Palace de Barcelona.
El jutjat de guàrdia ha acordat la presó provisional comunicada i sense fiança per l'home detingut pel segrest d'un altre home en un hotel de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant altres implicats en els fets que van tenir lloc la nit de dijous a divendres.
I presó provisional sense fiança per 5 dels detinguts divendres a Tarragona per tràfic de drogues.
Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el 6è detingut, que ha quedat en llibertat amb mesures cautelars de retirada de passaport, prohibició de sortir del territori i compareixença en el jutjat. La causa està oberta per un delicte contra la salut pública. El macrodispositiu de Mossos Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Tarragona va permetre desarticular dos dels grups més actius del barri de Camp Clar que venien al detall cocaïna, heroïna i marihuana.
I una operació conjunta de la Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d'Esquadra ha alliberat dues persones a qui un clan familiar obligava a demanar almoina i que vivien en condicions infrahumanes.
Els investigadors calculen que aquestes dues persones aconseguien uns 100 euros al dia. La policia ha detingut un home i una dona com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans. Les dues persones alliberades van ser traslladades al Centre d'Urgència i Emergències Socials de Barcelona, on se'ls va proporcionar una primera assistència.
I finalment us expliquem que l'Audiència de Girona ha revocat la condemna a una parella per tenir la llum punxada en una casa de Maçanet de la Selva.
El tribunal ha acceptat el recurs de la defensa i conclou que no s'ha pogut demostrar que els acusats visquessin a l'habitatge en el moment dels fets. La sentència subratlla que hi ha més de 2 mesos de diferència entre la darrera inspecció dels tècnics de la companyia elèctrica que va detectar el frau elèctric i la identificació de la parella a l'habitatge que van fer els Mossos. El jutjat els hi va imposar una multa de 450 euros a tots dos i més de 2.200 euros d'indemnització.
Gràcies, Anna. Fins ara.
Fins ara.
Esports.
4 minuts i arribem a 3:15 de la tarda. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Encetem Plana Esportiva parlant de l'Espanyol, perquè acomiadarà aquesta tarda en un acte públic a l'RC d'Estàdium a qui ha estat el seu porter durant les últimes 6 temporades, el gallec Diego López.
Sí, l'acte està previst que comenci a partir de les 6. En principi, a l'estadi només es permetia una entrada reduïda de socis, perquè aquests dies l'estadi està ocupat per una promotora de concerts i hi ha un gran escenari muntat a la gespa. El club, però, ha comunicat aquest migdia que ha arribat a un acord amb l'empresa i es permetrà l'entrada de més aficionats que es vulguin acomiadar del futbolista que no renovarà el seu contracte que vencia, recordem, el proper 30 de juny. Demà també s'acomiadarà de l'afició blanquiblava una altra de les llegendes del club, el defensa David López, que canvia d'aires després de 8 temporades com a perico.
I d'altra banda, qui també s'ha acomiadat avui del seu club, el Real Madrid, és el brasiler Marcelo.
El lateral deixa el Real Madrid després de 16 temporades vestint la samarreta blanca. El jugador s'ha convertit a més en el que més trofeus ha alçat, un total de 25, entre ells 5 copes d'Europa, l'última aquest any, i també 6 lligues. L'acte, de fet, ha començat amb la projecció d'un vídeo on es recorden els trofeus alçats pel jugador brasiler. Sense presència d'aficionats merengues, l'homenatge institucional ha estat presidit per Florentino Pérez i han assistit jugadors com Marco Asensio i Dani Carvajal i també Raúl González, una altra de les llegendes del Madrid.
En futbol femení, aquest migdia la selecció espanyola ha començat a preparar l'Eurocopa d'aquest estiu.
El torneig que aquest any es juga al Regne Unit comença el dia 6 de juliol i el primer entrenament de la Roja s'ha fet aquest dilluns a la ciutat esportiva de les Roses. El primer partit del conjunt espanyol a l'Eurocopa serà el dia 8 de juliol contra Finlàndia. En l'entrenament d'avui, la jugadora Esther González ha entrenat a part i la blaugrana Jennifer Hermoso ja ni tan sols ha sortit del camp per molèsties. Després de l'entrenament, la blaugrana Mariona Caldentell, que ha destacat el canvi físic, ha parlat la blaugrana Mariona Caldentell, que ha destacat el canvi físic i mental que ha fet més competitiu aquest grup de futbolistes.
La confianza en nosotras mismas, el creerlo, el demostrarnos cada día que podemos competir a cualquiera, yo creo que ese factor psicológico de tener confianza en lo que hacemos, en que podemos mirar a la cara a cualquier equipo y ganarle a cualquiera, pues yo creo que el aspecto mental pues es muy importante.
Abans de començar la disputa de l'Eurocopa, la selecció femenina jugarà 2 amistosos, el primer contra Austràlia el dia 25 de juny a Huelva i el segon contra Itàlia 6 dies més tard, l'1 de juliol.
Parlem també de futbol internacional masculí, perquè entre avui i demà quedarà definit el quadre complet de seleccions que competiran al Mundial de Qatar.
Només queden 2 places per definir. La primera d'elles se la jugaran aquesta nit al Perú i Austràlia, que s'enfronten en la final de la repesca a partir de les 8 del vespre. L'altre lloc se'l disputaran demà les seleccions de Costa Rica i Nova Zelanda, i d'aquest partit en sortirà un dels rivals d'Espanya al grup E, juntament amb Alemanya i el Japó.
I en bàsquet, aquesta nit comença la final de l'ACB entre el Barça i el Real Madrid.
Els dos primers partits de la sèrie juguen al Palau Blaugrana, el primer avui a les 9 en directe pel canal Vamos de Movistar. La final es decidirà, recordem, el millor de 5 enfrontaments. Aquesta temporada els dos equips, Barça i Madrid, s'han enfrontat en 7 ocasions. El Barça n'ha guanyat 5, els dos de la fase regular de l'ACB i els dos de l'Eurolliga, a més de la final de la Copa Granada. Les 2 victòries blanques han estat a la final de la Supercopa i a la semifinal de la Final Four de l'Eurolliga a Belgrat. Per cert, que l'entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha anunciat aquest matí la seva tornada a la feina després de recuperar-se d'un infart que va patir, recordem, ara fa una setmana. Laso, però, no viatjarà amb l'equip per disputar aquesta nit el primer partit de la final. En un missatge a través de Twitter, l'entrenador ha agraït, però, els missatges de suport i el caliu rebut aquests dies. A tot això, encara a l'ACB, el Bascón ha comunicat que el català, el terrassenc Joan Peñarroya, serà el nou entrenador de l'equip per les properes dues temporades. Allà de la seva carrera com a tècnic, Peñarroya ha ocupat les banquetes del Baxi Manresa i darrerament la del València Bàsquet, amb qui ha assolit aquesta temporada els quarts de final de l'ACB i les semifinals de l'Eurocup.
I finalment us parlem de tenis i aquests canvis destacats aquesta setmana en el rànquing de millors tenistes mundials.
I atenció, perquè Novak Djokovic ja no és avui el número 1 del món. El rànquing ATP obre la setmana amb Daniil Medvedev al capdamunt de la llista, una fita que assoleix per quarta vegada en tota la seva carrera. Djokovic cau fins al número 3 després de 10 setmanes coronant aquesta llista. Segon és Alexander Zverev, Nadal en el quart lloc i Alcaraz en el setè no es belluguen, com tampoc ho fan al rànquing femení, on no hi ha cap canvi destacat. La catalana Paula Badosa continua en el número 3 d'una llista que lidera Iga Swiatek.
Gràcies, Xavi. No te'n vagis gaire lluny, perquè de seguida comencem amb cultura.
Aquí m'espero, doncs.
Va, anem a publicitat. De seguida, Olma Giró en aquest estudi.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel obrim les portes del Tot anirà bé.
Les bones notícies i les no tan bones. L'argument intel·ligent, la complicitat d'un somriure, la visió del món des del nord i també des del sud. Pensar que potser no tenim la raó en tot ni tampoc ens equivoquem de mig a mig. Ens agraden les persones disposades a creuar ponts, perquè ens mereixem viure en un món millor i també pensar que hi posem el nostre granet de sorra.
Les tardes de Ràdio Estel es diuen Tot anirà bé. De dilluns a divendres de 3 a 6 de la tarda. Amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Bona tarda, Joan.
Què tal? Bona tarda.
47 minuts que passen de les 3 de la tarda, no? De les dues, de les dues.
Tens formes més fàcils de dir-ho, també.
Com ho diries, tu?
Gairebé 12 minuts i arribarem a les 3 de la tarda.
Oh, uau.
No? Dugues i 47 a tota la vida.
Home, no! No, home, no!
3 quarts i mig.
Avui no comenta res del ball de la sintonia d'en Jordi Carretero o d'en Xavi. Normalment no pas cada dia.
L'han fet menys. En Xavi Toscano, que ara s'hi posa en moda batlufa. Ja sabeu que, si ho voleu veure...
Baixeu als estudis de Ràdio Estel.
Baixeu si sou a dalt.
Quan falten gairebé 12 minuts per arribar a les 3 de la tarda
si
i veureu aquest espectacle.
Si sou a baix, pugeu també a veure-ho. Olma, què ens portes avui a Cultura, va?
Doncs mira, Joan, avui m'és igual el que em digueu, però vinc a parlar de la Lluna.
Home, doncs avui s'ha de parlar del Mundial de Futbol, del 82.
Exacte. A tu...
A Cultura.
Si et diem Naranjito...
No, no, una no, cosa és cultura. Això ho feu esports, ja tenia el vostre moment.
Naranjito és prou cultura.
Però són efemèrides.
Jo em porto d'altres efemèrides, com que avui és la primera lluna de maduixa de l'any.
Cal recordar que fa 40 anys de l'inici del Mundial de Futbol a Espanya...
I no podies recordar
Camp Nou,
esports.
Al Camp Nou, amb una derrota d'Argentina, amb Maradona acabat de fitxar pel Barça.
Fixa't.
Èpoques glorioses, eh?
Ai, Déu meu. Parlem, doncs, d'astres, en aquest cas la lluna, eh?
Sí, no Maradona. Doncs mira, avui és la primera lluna plena de maduixa de l'any, i si us pregunteu per què la gent posa noms a les llunes plenes, perquè es fa moltíssim, doncs aquesta tradició, bé, és una tradició anglosaxona, doncs perquè la majoria dels noms que s'utilitzava provenen dels que feien servir els nadius americans i fan referència a moments com importants a l'any. Per exemple, la lluna plena del setembre és la lluna de la collita, i la de juny...
Estic rient perquè has dit nadius i jo he entès navius i m'he imaginat fruitetes.
No.
Perdó.
No. I la lluna plena del juny és la de maduixa perquè és quan es recol·lecta aquesta fruita. O sigui, tot sí. Té una explicació. I així doncs, i no es podia saber, avui el que us porto cultura són cançons catalanes que parlen o estan dedicades a la lluna, que n'hi han de preciosíssimes.
Original, moltíssimes. Com sempre, així m'agrada.
Original, com sempre. Escolta, cançons catalanes que parlen de la lluna, és que...
Molt bé.
Digues que sí. M'és igual, jo dic que m'és igual sí. Que em diguis. Comencem per aquest recull de cançons que us porto.
Som-hi.
I la que sonarà ara es diu Girassols, mirant la lluna, és en Miquel Arbes i el bisbalenc, perquè és de la Bisbal. És conegut per ser un dels cantautors més romàntics de tot el panorama català, i en aquesta peça del seu treball Equilibris impossibles, els girassols, doncs en comptes d'encarar-se cap al sol, cap on s'encaren? Cap a la lluna, i són així.
Girassols mirant la lluna, nadons sense pedins, redactors sense notícies, i vikings sense lucir, només sé que si no estàs bé,
Miquel Arbes, un dels grans de casa nostra. Sembla aquí?
Sí.
Què rius ara?
Una cançó preciosa.
Sí. Va, més sobre lluna, no?
Tens ganes d'escoltar cançons sobre la lluna?
A veure si és el que has portat.
Escolta, doncs mira, la següent t'encantarà segurament. És de l'Helena Gadel, es diu Lluna Plena, i d'aquesta cançó el que destaca són els tocs flamencs, perquè és una cançó catalana que parla de la lluna, és així un to romàntic, a sobre li posa tocs flamencs, i les percussions la claven moltíssim, o sigui, són molt, molt perfectes, són així.
Aquí hi ets, no.
Que, per cert, ara recordava que és una de les veus que forma part de la història pel que fa a la Goll de Gom, fent el musical de Maricel.
No? El què?
El musical de Maricel, no? Va fer
sí.
Va fer musical de Maricel.
Feia la lluna.
I fa molt poquet que la Goll de Gom va anunciar que acabava, doncs, que tancava, vaja, la seva companyia.
Sí, que acabava.
Amb una nova producció de Maricel. Ja veurem quan arriba. Va, més cançons sobre la lluna.
Mira, aquesta cançó és preciosa. O sigui, l'original és en basca. I es diu Ilargia, que és com es diu lluna en basc. Llavors, el grup que la canta, que és un conjunt basc, es diu Kenzazpi,
sí.
L'ha fet en català.
Sí, la cançó original és en basc.
Exacte.
I ella l'ha fet en català.
I es diu La lluna en català i sí. Són així.
Cada nit tinc un desig. Digues que el que ara sento no és de veritat. Tot el que no sé.
Ben Zazpi, eh?
Sí, i té una frase, aquesta cançó, que la trobo tan bonica. Diu, ets la segona que m'aguanta i m'ofega al mateix temps.
Està bé.
És molt bonica. Vinga, va, continuem amb les cançons dedicades.
Una veu que em recorda, per cert, ara li estava dient al nostre tècnic, el gran Feliu Ventura, eh? Del País Valencià.
Qui recorda?
La veu de Ken Zazpi em recorda la veu de Feliu Ventura, sí, sí.
Una cançó molt bonica. Una altra de les cançons que no pot faltar si parlem de la Lluna és La Lluna i jo, de Sau. Home, que de Sau. Fet Carles Sabater, l'enyorada i la càlida veu del rock català, doncs en aquest tema, que forma part del disc Quina nit del 1990, dedicava aquesta cançó a la Lluna, que per cert, un dels temes més coneguts d'aquesta banda, que és Boig per tu, també està dedicada a la Lluna, o sigui, la Lluna els agrada molt, i sona així La Lluna i jo.
Un clàssic del rock català que va tornar amb aquell Sau 30, eh?
Aquest any, de fet, fa pocs mesos ho anunciàvem. Vinga, va, un altre dels clàssics és Des de la Lluna, d'en Jaume Sisa, que amb això sí que obriré un debat, perquè el Tic i en l'anomenen cantautor galàctic, i m'agradaria saber què s'entén per cantautor galàctic. És com un concepte bastant ampli, la
Jaume
veritat.
Jaume Sisa.
Sí, sí, el Carles Riba també. Bé, doncs Des de la Lluna, d'en Jaume Sisa, el que diu aquest cantautor galàctic és que sempre s'ha sentit atret per tot el que prové del cosmos i especialment per la cara oculta d'aquest astre. I és allà on hi troba, segons ell, la ironia, el surrealisme i també tot allò absurd. Això és Des de la Lluna.
Des de la Lluna et vull veure venir, orelles de punxa,
minuts i mig i arribem a les 3 de la tarda.
Mira, abans d'acabar, Joan...
Home, n'he trobat a faltar una, jo. A mi m'agrada molt.
Quina?
La Lluna de Barcelona.
Ep!
D'un altre grup, per exemple, del País Basc, es podria considerar el País Basc de Pamplona, d'Escalariac. Lluna de Barcelona, que té una estrofa també en català.
Doncs...
Veus que bé? La posarem al proper programa.
Al proper any, o la propera lluna plena.
No has fet una
bona... La lluna
bona...
plena de maduixa. La propera lluna
no
plena de maduixa...
No has fet una bona cerca.
Perquè... No, escolta'm una cosa, que no n'hi ha només una de lluna plena de maduixa, que n'hi haurà una altra el juliol. El juliol, que abans d'acabar el programa, porto la cançó.
M'ha agradat molt com aquesta secció, perquè ha dit que faria tot un recull de cançons que parlaven sobre la lluna, llavors a cada cançó ha presentat, ha dit, és una cançó que va sobre la lluna, i que es diu tal.
Per si algú acabava de connectar.
Exacte.
O sigui, mai saps quan...
Per si algú estava a la Lluna de València.
Mai saps quan la gent sintonitza la ràdio.
Però, Olma, menció especial avui, eh?
Menció especial, perquè ja que hem començat la secció i aquest senyor ha dit que avui s'havia de recordar que feia 40 anys que havia començat el Mundial a Barcelona el 82, avui també s'ha de recordar que fa 76 anys que va néixer Montserrat Roig, que per cert aquest any fa 31 que ens va deixar, és una de les grans veus que ens quedarà per sempre, volia fer-li una menció especial, i acabo amb una frase que també és molt bonica, que es diu, tenim un principi anatòmic, que és que el cor sempre és a l'esquerra.
2 minuts i ja arribarem a les 3 de la tarda. Acabem amb musiqueta, eh?
Sí, avui acabem amb un artista que permet una capacitat extraordinària, que és que siguis de la generació que siguis, t'agradi la música que t'agradi, sempre hi ha alguna cosa d'aquest autor que t'atrapa. I en aquest cas acabem amb Andrea Bocelli, amb el seu Time to Say Goodbye, però amb una versió que va cantar al costat d'Anna Maria Martínez al Times Square de Nova York el 2011, i és la versió en directe, i és una cançó d'aquelles que s'han de posar.
Sobre la lluna.
A menys un minut i arribem a les 3 de la tarda i arribem amb el gran Andrea Bocelli i aquest Time to Say Goodbye amb Anna Maria Martínez, que ens portava a Olma Giró. Gràcies, com sempre, a tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. Més informació a cada hora en punt. També trobareu més informació ampliada a Ràdio Estel a les 6 de la tarda amb Diana Silva i tot el seu equip al punt i seguit. I ja us deixem amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Que vagi molt bé la tarda. Adéu-siau.